Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com anem? Bona tarda, Ricky.
Hola, què tal, Candela? Bona tarda.
Bona tarda.
A tu i a tota la gent que ens escolta i que està aquí, com sempre, a la sintonia de la cadena Pirenaica. Re, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos una estoneta. I bé, nosaltres doncs us explicarem cosetes que passen per aquests mons de Déu.
I també en...
No us preocupin que avui no parlarem del Trump.
No, 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 no. Avui parlarem amb la Laura Dallarès, l'Espai Ànima de Psicologia, ella és psicòloga, i parlarem del paper dels i de les psicòlogues doncs amb catàstrofes com ara passat al País Valencià.
La Dana. Sí.
I d'altres. Quin paper juga el psicòleg? Com poden ajudar a la gent que han sobreviscut i que porten aquest pes sobre les seves espatlles? La Laura ens ho explicarà. Però abans, també recordarem que el 2005 a Espanya el canal de televisió Canal Plus...
Un dia com avui.
Sí, va cancel·lar les seves transmissions analògiques. La seva freqüència, aleshores, ocupada... per 4, des de llavors,
Exacte.
En aquell moment, ambdues empreses eren propietat de Sohe Cable. Canal Plus va continuar la seva emissió via satèl·lit.
Així va passar un 2005, un dia com avui. Com també un dia com avui del 2001, a Espanya, va sortir el darrer número del Diario 16.
Ah, sí.
Sí, un dels diaris més simbòlics de la democràcia que doncs, va estar durant 25 anys. Però bé, va arribar a un punt que la
cosa... Tot s'acaba, no?
Es va haver de, allò que diuen, xapar. Lamentablement, perquè sempre és...
Home, sap greu quan un mitjà, doncs, sigui del tipus que sigui, plega.
Sí. Totalment d'acord.
I ahir va haver una estrena a la primera, a Televisió Espanyola, i la veritat és que va anar molt bé. Una sèrie que es diu 19 càmeres de detective o detective Touré.
Sí, bueno, 19 càmeres és el títol del primer episodi.
Del primer episodi, és les aventures o els casos del detectiu Touré.
Exacte.
A partir de les 11, després de la revuelta...
Sí, va anar, a més, enganxat.
Sí. Solapat gairebé.
No, però tan enganxat que va ser acabar la revuelta i començar el detectiu Touré sense promos pel mig.
No, perquè d'aquesta manera t'enganxen.
Això mateix.
Sí. Un promig de 1.219.000 espectadors va seguir el debut d'aquest programa. I qui va tenir a la revuelta ahir?
Ahir a la revuelta hi havien els germans Williams, el Nico i l'Iñaki Williams. Van estar amb el David Broncano, pues, també passant-ho bé i dient coses. 1.981.000 espectadors van sintonitzar aquest programa de la primera. I concretament, l'Hormiguero, en aquest cas, tenia com a convidat a Raúl Alejandro.
I va fer...
Llufa.
Això.
Va fer llufa perquè va ser, des de que va començar aquesta nova temporada l'Hormiguero, va ser el programa més fluix, és a dir, el menys vist...
Imagina't.
Des de que doncs, ha començat aquesta nova temporada de l'Hormiguero. 1.665.000 espectadors que van veure doncs les històries de l'amic Alejandro.
I un altre d'aquests late show,
sí.
Martínez i Hermanos, va fer un 5% de quota, 439.000 espectadors.
Exacte, és un xicot molt simpàtic, sempre pues, té els seus convidats.
Sí,
i s'ho passa
una mica
de...
sí, però més del mateix, oi?
Des de que, diguem-ne, està... hi ha cadenes, diguem-ne, com la que està actualment, doncs abans estava també el Movistar, va passar, doncs, crec que és...
Jo em perdo ja.
Sí,
és que no em miro gaire a la
sí,
tele.
Sí, és que ara dubto si està a 4 o està...
Potser sí que està a 4,
em sembla que està a 4, sí, és que ara
sí.
no em ve present. Però bé, des de que ha començat, pues està amb aquesta...
Més o menys,
400, 500,
no varia massa.
No, molt estable, molt estable.
Aquesta és la veu de Tika Nelson, la germana de Prince, cantautora. Mm. Sona molt bé, la veritat.
Pues sí.
I que ens ha deixat amb 64 anys. Les causes de la seva mort es desconeixen. I el seu fill es veu que ha dit que es trigarà encara uns dies en saber què va passar. Perquè va morir Tika o Tika Nelson, eh?
Exacte, és l'única germana... de Prince,
sí.
L'única germana de Prince. Segons han confirmat els seus familiars a mitjans locals dels Estats Units, l'artista doncs, ens ha deixat aquest passat dilluns a l'Hospital North Memorial de la localitat de Robbinsdale, a Minnesota. Un dels seus fills doncs, va comunicar que encara que s'hauria d'esperar uns dies per conèixer doncs, de què va morir la germana de Prince. La Tika Nelson doncs, també deixa 5 nets, va arribar a publicar 4 àlbums, 4 LPs, no, que en diríem, o 4 CDs, l'últim d'ells l'any 2011. En el 2017 va fer la seva darrera cançó coneguda.
És la que estem escoltant, End of the Road.
Correcte,
eh?
Que és un tema en el qual recorda el seu germà i també els seus pares.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, moment per l'ànima, moment per la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda. Què tal, com estàs?
Bona tarda, com anem?
Bona tarda. La Laura, com a psicòloga, ens parlarà, i crec que ho havíem de fer, del paper dels professionals com tu, malgrat que ja ens aniràs detallant que hi ha especialitats dins, és normal, no?, dins d'una mateixa branca, i que donant recolzament, ara el que tenim més proper i més fresc és tot el tema del País Valencià, també de la zona d'Albacete i alguns llocs de Sevilla, però vaja, és el territori valencià on s'han patit doncs, aquests aiguats, aquests estralls. La gent està molt malament psicològicament, ja no només perquè hagin perdut doncs, la casa, la feina, amb dues coses, però també les que han perdut doncs, éssers estimats, familiars. És un paper destacat els de les psicòlogues i psicòlegs també en aquests moments, ja bé sigui doncs, aquests aiguats, aquesta dana, com a incendis, com a accidents de trànsit... Laura?
Sí, de fet, el que ha passat a València, podem començar a analitzar la situació, no?, des de diversos factors que fan que sigui bastant complexa a nivell psicològic, no? El primer factor que podem mencionar és la imprevisibilitat, no? Quan succeeixen fets com ara catàstrofes naturals o accidents que tu comentaves ara, Candela, el que sí. produeixen és un trencament de control d'aquelles situacions que quotidianament nosaltres generem expectatives del que ens pot passar, no?, en el nostre dia a dia perquè les tenim més o menys controlades. No?
Sí, clar,
quan passa una catàstrofe d'aquestes dimensions, tot aquest control, totes aquestes expectatives es trenquen i el que genera és molta incertesa i, evidentment, ansietat, estrès, desconfiança i inseguretat, no? És algo que ens capgira de dalt a baix. I això és el que produeix principalment l'estat de xoc, no? A nivell psicològic. Després, un altre dels factors que podem mencionar i que és obvi és el risc per la vida que ha comportat aquesta situació, no?
Clar.
ja no només per les persones que s'han perdut, però sinó també aquelles que han sigut testimoni de les persones que es perdien i que, a més, en la majoria de casos eren persones que coneixien, no? Perquè ha afectat a pobles on la gent més o menys era propera. Això genera un estat d'alarma de l'organisme, ja n'hem parlat altres vegades, l'estructura que s'activa quan estic en modus supervivència és l'amígdala, i l'amígdala no raona, l'amígdala, la seva funció és que nosaltres puguem sobreviure, no? I aleshores la ment tendeix a fragmentar-se i a filtrar molt bé el que faré en aquests moments, no? Què passa? Que aquest estat d'alarma després pot donar fruit a trastorns psicològics molt més importants, com seria, en aquest cas, un dels trastorns que ens trobem molt sovint, és el trastorn per estrès postraumàtic, no? Després, també, un altre factor que aporta complexitat són les pèrdues significatives. Ja no només de les persones, com comentaves tu ara, Candela, però sí que s'han perdut també les cases, els negocis, els vehicles, pèrdues d'infraestructures molt necessàries en el dia a dia, com poden ser les carreteres, els metros, les estacions que permeten la telefonia mòbil, l'electricitat i l'aigua que hem vist aquests dies, que eren...
Sí, senyora.
Clar, són necessitats bàsiques que queden molt compromeses, no? I això el que genera són sensacions de descontrol, d'incertesa i de desesperança, no? Ja veieu que una mica el panorama psicològic, amb totes aquestes coses que comentava, està molt tocat. Però, a més, en el cas de València, si analitzem una miqueta més els factors que hi ha hagut, podem afirmar que hi ha una pèrdua de confiança de les persones afectades cap a l'Estat. L'Estat, en general, és qui ha de vetllar, no?, pel benestar i per la seguretat dels ciutadans. I en aquest cas, amb el tema de les alarmes, les persones hi han perdut confiança, no? I la mostra ha sigut, doncs, aquesta visita del cap d'Estat, de Pedro Sánchez i dels Reis, no?
Sí.
On hi han hagut mostres de malestar bastant grans, no? Per què és especialment greu aquesta pèrdua de confiança? Perquè també és l'Estat el que s'encarrega ara de reconstruir. I ens trobem en una situació en què les persones estan molt tocades i amb molt poca confiança en qui els ha de protegir, no? En qui els ha d'ajudar en aquesta reconstrucció. I finalment, un altre factor que més aporta més complexitat a tota aquesta situació és la desinformació. Malauradament, també hem estat testimonis, tots nosaltres aquests dies, de com s'han anat deformant les notícies, no?
És horrorós.
I hi ha hagut bulos que han corregut molt ràpid, i no només per les xarxes. Per exemple, amb l'aparcament del Bonaire, no?
Sí.
Aquí es va generar fins i tot un enregistrament d'àudio que va resultar ser fals, no?, afirmant que hi havia un cert nombre de víctimes.
Sí.
Però penseu que aquesta desinformació ha corregut per les xarxes entre nosaltres que estem aquí.
S'ha pogut veure a la televisió segons en quin programa.
Exacte. Mm. I, a més, també ha corregut entre la població que està allà. Aleshores, tot això genera tot un desconcert, no?, i un malestar que fa que l'ambient estigui molt crispat, no? Pel que fa a la sintomatologia que podem parlar, en la seva gran majoria, després d'una catàstrofe d'aquestes dimensions, el que podem trobar és o bé el trastorn d'estrès agut o bé el trastorn d'estrès postraumàtic. Aquestes dues patologies, en essència, són el mateix. El que passa que una en el temps dura més, no? L'estrès postraumàtic es presenta, doncs, mesos més tard i dura més en el temps. En canvi, l'estrès agut és el que es presentaria en el moment. Mm. Però a nivell de sintomatologia estaríem pràcticament igual, no?
Yeah.
Parlem d'estat de xoc, de persones que aparentment no tenen cap reacció, que caminen com si fossin, entre cometes, uns zombis, no? Mm. Perquè estan completament bloquejades, no?, pel que acaben de veure. També podem trobar persones amb estats de dissociació, com si estiguessin visquent una pel·lícula, no? Sí. És un mecanisme de defensa que té la nostra ment quan allò que estem vivint, no?, quan la realitat supera la ficció, doncs és com si nosaltres ens allunyéssim d'aquella realitat per poder sobreviure, no? Per posar un exemple, és com menjar-me un entrepà a bocinets petits per poder-ho digerir. Mm. La ment fa el mateix, va fragmentant a poc per poder digerir tot allò que està passant. El que també hem vist molt aquests dies i es veu directament a la cara de les persones ha sigut l'ansietat i el pànic.
Molta por, evidentment. Moltíssima por. I també, Laura, es pot donar el cas que, clar, les primeres hores, els primers dies, estàs com envalentonat, amb ganes de lluitar, ja que tu continues viu, malgrat que hagis perdut molt material i tal, et sents com envalentonat, però això fa una mica de respecte també, no? Perquè, com es diu en castellà, más dura será la caída, no? Estàs a dalt i en sec pots...
Forma part d'aquest modus de supervivència, no? Del ara toque tirar endavant. Per això és molt important, i ara en parlarem, de l'atenció psicològica. L'atenció psicològica arriba en diversos moments. És veritat que tenim una atenció psicològica primerenca, però també la tindrem més tard, no? Uh-huh. I això, per ficar un exemple, passa una miqueta igual que amb els dols, no? Nosaltres, quan perdem un ésser estimat, en un primer moment estem pendents de fer tot el tràmit, eh?
Clar.
Del que serà l'enterrament, del que serà el tanatori, dels recordatoris, no?
Sí,
dels convidats. I mentre estem fent això, ens sembla que anem tirant endavant. Ostres, doncs no ho porto tan malament com pensava que ho portaria, no? Però és després, quan arribo a casa, que tinc un temps de solitud, on començo a processar el que ha passat, i és on començo a adonar-me, no, del que està passant. I una mica el que està passant aquí em dona la sensació de que podria ser això, no? La gent està ocupada, estan netejant carrers, estan traient vehicles, estan cercant encara éssers estimats, i per tant encara no han tingut temps de reflexionar i de processar tot el que ha passat. Això no vol dir que més tard no puguin aparèixer sintomatologia com la que estàvem parlant ara,
sí,
no?
Sí, sí.
I per això és important que els professionals facin un seguiment no únicament al principi, sinó més enllà.
Yeah.
Pel que fa a les intervencions psicològiques, en els casos d'emergència, com bé comentaves tu, hi ha psicòlegs especialitzats.
Sí, és el que anava a preguntar, no? Quines deuen ser les pautes o què es fa amb aquests casos, no?
Doncs mira, el més important, sé que a Espanya existeix el Pla Nacional d'Intervenció Psicològica d'Emergències i Catàstrofes, i el més important d'aquest pla ja no és tant la intervenció psicològica com sí la coordinació entre els equips. I ara t'explicaré per què. Quan nosaltres intervenim, no, en aquests moments, hem d'estar en coordinació amb els equips de protecció civil, també amb els equips socials, justament per a aquesta gent que ja no tindrà un lloc on tornar, per tal de cobrir aquestes necessitats bàsiques, no? I sí que hi ha uns principis bàsics dels primers auxilis psicològics, si és que ho podem anomenar així, no?
Sí, sí.
El primer seria aportar seguretat. Quan estem tractant amb persones que acaben de viure una situació tan estressant i de tanta inseguretat, hem de procurar acomodar-los en un espai físic que resulti segur, perquè allà és on alliberaran tota la emocionalitat, i és una emocionalitat molt intensa i molt dura. Per tant, han de sentir-se segurs. Penseu que en molts casos aquestes persones potser serà el primer moment, després d'haver viscut aquesta emergència, on podran sentir-se una mica segurs. Per tant, la persona de referència que els atengui ha de ser una persona que transmeti aquesta tranquil·litat, no?
Sí.
Són dies en què han corregut molt, en què s'han sentit crits. És molt important donar-los aquesta seguretat. El segon principi que podem mencionar és l'escolta activa, que no és un principi únic de les emergències, sinó que és un principi que regeix a tota la professió de psicologia. El psicòleg ha de saber escoltar sense jutjar, sense interrompre, permetent l'expressió verbal i la emocionalitat lliure, que sovint en aquests casos està reprimida durant l'emergència. En primer lloc, perquè estem en mode supervivència, que el que comentàvem ara, no? I aleshores no ens permetem alliberar-nos de la emocionalitat. Penseu també en aquests pares que estan a càrrec de criatures,
sí,
i que els volen estalviar també, no? Una mica, si és que els poden estalviar una mica d'alguna cosa, doncs estalviar-los de veure com les figures de referència passen por, no? Per tant, és important que tinguin aquest espai d'alliberament. Són molt comuns el sentiment d'injustícia, culpa, la culpa del supervivent, i fins i tot de vergonya, no? Després, un altre principi molt important és acompanyar de forma activa, no? Mostrar-nos presents, com et deia, des de la calma, perquè serem segurament la primera figura de calma que veuran en molts dies, no? Acompanyar també vol dir esbrinar sense fer un interrogatori, però sí anar esbrinant les necessitats d'aquella persona, no?
No tots som iguals, oi?
Clar. Exacte. Què puc fer jo per millorar, malgrat la situació, per millorar les circumstàncies d'aquell moment, no? I aquí és molt comú que les persones necessitin informació de com està evolucionant una situació concreta, no? Per això et deia que és molt important la coordinació entre els equips.
Cosa que n'hi ha hagut, i això s'ha demanat molt, no?, aquesta coordinació, i també informació veraç. Informació
verdadera. La informació sempre ha de ser verdadera. Clar. I en el cas de la psicologia concretament i en aquests moments concisos, el que s'ha d'oferir és informació que sigui oficial, amb dades contrastades i de forma el més clara i senzilla possible. Per què? Perquè tenim una persona al davant que està trencada. Això vol dir que té el seu cap fragmentat, que probablement tingui dificultats de concentració. Hi ha gent, fins i tot, que parlen amb un discurs que resulta inconex, no? O fins i tot incoherent, perquè tenim aquesta ment que ha patit molt en les últimes hores o els últims dies i encara està processant aquell trauma, no? Per tant, és molt important que la persona que comuniqui les coses les comuniqui sabent que són de veritat i de la forma més clara i entenedora possibles. Però també he de dir una cosa, malgrat diguem sempre la veritat, hi ha alguns detalls que possiblement haguem d'estalviar. Primera, perquè no seran rellevants, i segona, perquè poden retraumatitzar. Són casos en què la ment d'aquestes persones està molt fragilitzada, i això no ho hem de perdre de vista.
Clar, clar, i tant, i tant.
Déu i finalment, el que també és molt important, Candela, és la validació emocional i la normalització. Validació és a dir que tot allò que jo senti és vàlid en aquest moment. No podem jutjar o dir no, això no ho diguis.
Té ràbia, fa fàstic, tingui el que tingui, oi?
De fet, hem vist moltes actituds
tant,
de ràbia aquests dies per la televisió, però és completament, normal, completament
no?
Lícit, no?
Sí.
I aleshores això també ho hem de transmetre, aquesta normalització de dir això que t'està passant és normal, que et sentis així és normal. No sempre serà així. Després anirà disminuint, les persones es preocupen molt per dir jo no tornaré a ser el mateix. No tornaràs a ser el mateix, però tampoc estaràs amb aquesta emocionalitat tan intensa sempre. I això és important, transmetre aquesta tranquil·litat, perquè la persona no ho sap. Explicar quin és el procés emocional pel qual passaran pot alleugerir molt els dubtes que tenen en aquell moment, no? I finalment, i molt ràpid, Candela, dir-te també que com a víctimes pensem directament, no?, en els afectats, evidentment, en els afectats de primera línia o en els afectats de València Capital, no?, que segurament doncs tenen coneguts, però també hem de mencionar aquí el personal de suport, els voluntaris que han fet una tasca i estan fent unes tasques increïbles, els guàrdies civils, els cossos de bombers, policia, periodistes que estan cobrint la notícia aquests dies, i també ja no de psicologia d'emergència, però sí dels que estem més des de la distància, l'impacte que està provocant amb nosaltres.
En la societat en general, sí.
Exacte. Sí, viure això, encara que sigui a través dels mitjans de comunicació.
Sí,
no?
Sí.
I això són coses que hem de tenir en compte.
Déu-n'hi-do. Molta feina a fer. L'ajut és primordial. Ses persona... Tens les teves emocions i és, com ens deies, és lícit de que les sentim. A vegades ens posem una cuirassa i aquesta cuirassa també es pot fer miques, no?
Sí.
És viure la situació, eh? Jo diria, no sé què, t'hi has de trobar, vull dir. I no dir, per què no fan això i per què no fan allò? T'hi has de trobar, eh?
Penseu que és el que parlàvem de la ment fragmentada, això és molt important d'entendre.
Sí.
Estem en mode supervivència i allò que faríem racionalment no té per què sortir en el moment en què estic salvant la vida. De fet, des de ja ho hem parlat altres vegades, no?, que cada psicòleg treballa més o menys amb la seva escola psicoterapèutica, i jo sé que ara mateix hi ha moltes escoles psicoterapèutiques que ja estan començant a convocar formació per les pròximes setmanes pels psicòlegs per poder atendre, no?, les necessitats de totes les persones que ho puguin necessitar. És a dir, que potser ara l'equip d'emergències és limitat, però sí que s'estan duent a terme ja formacions per ampliar-lo segurament de cara a un futur, no?
Doncs, Laura, moltes gràcies, com sempre, entenedor, tot el que ens has explicat, i esperem retrobar-nos ben aviat. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I ja hem arribat al final d'aquesta mitja hora, com passen els minuts, mare meva.
Sí, sí.
I ens n'anem avui fins al 1969. Recordeu? Jo suposo que sí, perquè és una cançó molt coneguda.
Home,
home. De Led Zeppelin, porta per nom Whole Lotta Love. Va sortir, doncs, el 69, ja fa uns quants anyets, als Estats Units.
Un dia com avui, sí. El 7, per això ho recordem.
I és una de les cançons més recordades de la història del rock i també un dels grans èxits d'aquesta banda, dels Led Zeppelin.
Sí, amb una entrada d'aquelles...
Que no l'aixafarem, eh?
No l'aixafarem, perquè és una d'aquelles entrades inoblidables, i que quan comença a sonar dius, hombre, qué bueno...
You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my Ha, 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 ha.